Doncs ara que ens deia això el Basilio de la brasita i el pescado i tal, què us sembla si en aquest pescado li posem una miqueta de romesco? Nutrició, gastronomia, tradicions gastronòmiques de la ciutat de Tarragona, tot això està recollit en el nou llibre de Guillermo Fernández que tracta del romesco, precisament, Andrés.
Sí, no és un llibre exclusiu de receptes, tot i que n'hi ha i aporta també consells pràctics per garantir l'èxit d'aquest plat. Titulat El romesco, la prodigiosa caldereta marinera de Tarragona, doncs tracta d'això, una aproximació al romesco com a plat històricament que està vinculat aquí a Tarragona. La recerca històrica s'ha fet en base als receptaris de mariners i xefs i també al coneixement popular. Avui al Far volem saludar l'autor del llibre, el Guillermo Fernández.
Guillermo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Andrés.
I Josep Maria, que sóc jo, que també estic per aquí. Escolta'm una cosa, anirem a dues bandes, no pateixis. Mira, va, error per error. Jo, quan he presentat, he parlat del romesco pensant-me que era una salsa, i ara l'Andrés m'ha donat la sensació que m'explicava que era un plat. Amb què quedem?
Bueno, aquest és un dels cavalls de batalla dels que estem aficionats, dels que ens hem aficionat a aquest plat. Realment són dues coses. El romesco, originalment, és un suquet. És un suquet, com ara l'he cremat, com podrien ser els esmarris, com hi ha tants de suquets a la costa del Mediterrani i a la costa catalana. I diguem-ne que un d'ells, el més tarragoní, el més autòcton, endèmic, profundament endèmic de Tarragona, és el romesco. El que passa és que, d'alguna forma, es va anar agafant una autonomia a partir d'aquest xuquet, una salsa freda per amanir doncs, tradicionalment doncs, musclos, mariscos, diferents coses, que ha agafat una personalitat pròpia i que ha aconseguit una gran popularitat i que d'alguna forma en diem romesco tot i que des del meu punt de vista i altres autors també coincideixen amb aquesta idea, hauríem de dir, per ser exacte, salsa de romesco.
Salsa de romesco que porta, Guillermo, llavors, per entendre-ho, eh?
Bueno, pues la salsa de romesco, diguem-ne que seria la salsa freda, la que fem servir per amanir, la que normalment, doncs, de vegades, doncs, comparteix taula amb l'alioli, i té gran part dels ingredients comuns amb el que seria el suquet, pròpiament dit, que és un guisat de pescadors, que és el que està dedicat a aquest llibre particularment. Tots dos comparteixen, com et dic, molts ingredients, com ara el pebrot de romesco, l'all, els fruits secs, una certa quantitat de condiment picant, però les diferències fonamentals és que mentre que la salsa de romesco serveix freda per amanir, el romesco pròpiament dit és un suquet, és un guisat de peix que se serveix calent i que té aquestes característiques més aviat de caldereta.
Doncs escolta'm, molt millor aquesta caldereta a la qual feies referència que no la salsa freda. Ja em perdonaran els amants del romesco i tal, però jo soc més d'aquesta caldereta. Quan ho explicaves, pensava i reflexionava amb quant desconeixement culinari hi ha i quantes casuístiques concretes i locals hi han diferenciades de les d'altres llocs, no? És a dir, és molt curiós això que ens ha passat amb el romesco, amb aquest terme, i que segur es pot repetir amb d'altres cuines, amb d'altres aliments, amb d'altres plats.
Sí, sí, tens tota la raó. De fet, s'ha de pensar que la cuina és quelcom viu, dinàmic. De fet, els grans plats sempre tenen aquestes capacitats de ser molt diversos, de fer-se de diferents formes, d'agafar diferents estils, i això és bo que passi, perquè demostra que hi ha una vitalitat d'un plat. Però, per altra banda, també suposa una gran complexitat a l'hora d'estudiar els plats. Per altra banda, també és difícil l'estudi, diguem-ne, històric, gastronòmic, sempre és difícil, perquè molts dels llibres que existeixen sobre gastronomia són sobretot de receptes. Aleshores és difícil treure conclusions de com van evolucionant els plats i és un món que, per una banda, és fascinant i per altra té aquesta complexitat.
No sé, en aquesta evolució, Guillermo, si se sap una mica l'origen d'aquesta salsa, si has pogut trobar també en aquesta documentació alguna referència que digui, mira, fa 2.000 anys que ja feien romesco aquí a Tarragona.
Sí. Bé, en realitat als aficionats al romesco ens agradaria pensar que és tan antic com això que tu esmentes, però en realitat probablement no ho és tant, més aviat perquè, clar, l'ingredient fonamental i que més el caracteritza, que és el pebrot de romesco, com saps, és un dels productes que va venir després del descobriment d'Amèrica, o sigui que té una relativa, és relativament recent. Però sí que és veritat que hi ha alguns aspectes que ens poden permetre traçar una narrativa històrica del romesco. Per exemple, la primera recepta apareix en un dels llibres més, diguem-ne, referents de cuina, que es diu El Practicón, de Ángel Muro, de 1894, un llibre que va recollir un munt de receptes de l'època, i aquí apareix la primera recepta de romesco de Tarragona que es té notícia. Aquest senyor va venir convidat per uns intel·lectuals de l'època i per persones, diguem-ne, del col·lectiu gastronòmic del moment. Va venir a Tarragona el 1892, va visitar la ciutat, li van convidar un romesco entre altres especialitats locals, i aquest senyor va quedar fascinat i va publicar dos anys després en el seu llibre El Practicón la primera recepta de romesco. De romesco sempre estem parlant del punt de vista del suquet, de la caldereta. I a partir d'aquí doncs, tenim el primer referent, tot i que podem presumir que el romesco es feia bastant abans. I ja no només amb peixos, com és característic ara, sinó que en aquella època pràcticament es feia al mateix nivell amb carns, com ara conill, com ara tripa. Era bastant habitual que el romesco no només es dediqués a, diguem-ne, a productes del mar.
130 anys ja des d'aquesta referència que comentaves, Guillermo, i sempre vinculat a Tarragona, no? També comentaves abans, no? És un plat, no?, molt endèmic d'aquí, no? Que al final tampoc hi ha tants plats que siguin endèmics, no?, d'una zona, d'un municipi.
Completament d'acord. És difícil trobar plats que siguin tan autòctons d'un lloc. Jo sempre que penso, doncs, no sé, caus en el salmorejo cordobés, en el cocido madrileño, en la bullabesa de Marsella, potser, però és difícil trobar un plat tan propi d'aquí. I tant, fins i tot, si vols, podríem parlar de totes les seves connexions amb el propi barri del Serrallo, és a dir, que és un plat del que podem estar orgullosos en el sentit de que és molt nostre i de que està molt localitzat al nostre territori, no?
I ara parlaves també d'això, no? Un plat molt endèmic, però no només d'una ciutat, no? Que també la gràcia és aquesta, no? Que representa tot el territori de Tarragona.
Sí, 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 fins i tot podem trobar, diguem-ne, podem seguir les rastres del romesco en llocs com ara Santa Coloma de Queralt, per exemple, que es fa un romesco de bacallà tradicionalment, també Cambrils, també Torredembarra, és a dir, és un plat que caracteritza la costa, aquesta zona de la costa de Roda, fins i tot alguns altres punts de la nostra geografia més propera, però sempre mantenint aquesta, diguem-ne, aquesta característica tan local. I, de fet, que hagi agafat una projecció tan gran, almenys el que és la salsa freda, ens ha de fer sentir, doncs, molt orgullosos d'un producte que té un origen local bastant característic i que es pot provar d'una forma bastant concreta, com ara el que et deia de la recepta d'Àngel Muro o d'altres aspectes que es comenten en el llibre i que ens deixen ben clar que aquest romesco, aquest plat, és tan nostre.
I que lliga molt amb la tradició culinària de casa i del país, no? Aquesta tradició que ens porta a adaptar els plats als productes de temporada i proximitat. Estic convençut que de romescos gairebé n'hi ha tants com de famílies a Tarragona, al camp de Tarragona, a la província i fins i tot podria dir al país, no? Cadascú el fa a la seva manera.
Això és jo penso que això és lo meravellós, no? Precisament d'aquells plats importants, rellevants, que tenen vida, i és que són diferents. No hi ha cap problema, no hi ha cap tipus d'incompatibilitat, i de fet el romesco ha anat desenvolupant-se en els darrers 100 anys, es nota molt a les receptes com ha anat incorporant coses, i avui en dia, en un moment que la cuina és tan creativa i la gastronomia està en un moment, diguem-ne, tan explosiu, cal esperar noves reinterpretacions i noves aportacions al món del romesco. I subratllant el que deies al principi, també és importantíssim, i jo trobo que és una de les característiques més interessants del romesco, la seva profunda connexió amb la dieta mediterrània. És difícil donar amb algun plat que sigui tan canònicament representatiu. Aquí tenim fruits secs, tenim l'oliva d'oliva, tenim el pebrot, tenim el peix, és a dir, és un autèntic compendi del bo i millor de la dieta mediterrània.
Dos qüestions, un dubte. Per una banda, es pot assimilar el romesco a un estofat de carn, un estofat de peix, i l'altra, ja te les ajunto. Suposo que aquest és un plat, la meva àvia deia, dia de plat únic i dia sense postre, no? Doncs aquest és un plat de plat únic i dia sense postre?
Sí. Però s'ha de dir que tot i la seva contundència en tot el relatiu al seu gust, no és un plat fort, és a dir, és bastant digestiu, tot i que no ho sembli, perquè de vegades, a veure, es pot fer de moltes maneres, hi ha gent que ho fa molt picant, hi ha gent que ho fa més carregat de fruits secs o d'all, però realment és prou digestiu. Cal pensar que el pebrot vermell originalment, quan va venir d'Amèrica, es feia servir com un tractament per problemes digestius abans d'incorporar-lo a la cuina. O sigui que és un producte de gran qualitat, el pebrot, que és un dels ingredients més característics, i que d'alguna manera li dona sempre aquest aport de digestibilitat. De vegades té, penso, massa fama de plat fort quan no ho és, o almenys en les elaboracions més habituals no ho és. I en referència a lo primer que deies, doncs sí podríem dir que és una mica un estofat, sobretot quan podem fer, per exemple, en la seva versió amb carns. Mira, de Tarragona era tradicional, les persones encara grans, encara hi ha moltes persones grans que se'n recorden, que hi havia un romesco, ara pràcticament desaparegut, molt tradicional de les èpoques amb curses de braus a Tarragona, sí? Que era el romesco de toro amb cargols. I servia en diferents establiments d'hostaleria de la ciutat i era, podíem dir, com tu suggeries al principi de la teva pregunta, era realment un estofat de carn fantàstic. Jo he tingut ocasió de provar quelcom similar i es feia doncs amb la carn dels braus, que com sabeu doncs normalment es comercialitzaven després de les curses. I aquest plat, bueno, doncs ja ha desaparegut, però era literalment un estofat, ja que ho deies.
I ara que deies, feies també referència a la salsa freda, no? En un país on la picada és tan present a tots els plats, no? On no hi ha una bona salsa si no s'hi acompanya una bona picada, pot ser que la picada fos o hagi estat una deriva, el romesco fred hagi estat una deriva d'aquesta picada que s'introduïa en el romesco inicial?
Això és el que jo penso, estic completament d'acord amb tu. No deixa de ser una suposició, perquè és difícil trobar evidències clares. Hem de pensar que les coses al món de la cuina tenen, com deia abans, són tan vives i tan dinàmiques que és difícil trobar el fil conductor, no? Sovint. Però sí, jo també crec que d'alguna forma va derivar de la picada de la caldereta reconvertida en aquest aditament fred. Normalment, o jo penso que d'una forma relativament recent, probablement això es va popularitzar cap allà als anys 50 o 60 del segle passat, quan ja es popularitza la salsa freda. O sigui que jo crec que està bastant clar, el que està bastant clar és que la salsa freda procedeix de la caldereta i després ja doncs tot el que podem fer a partir d'aquí són conjectures més o menys aproximades, però penso que el que tu dius és una mica el que segurament és, o almenys és el meu parer, que es poso també aquí al llibre una mica.
Guillermo, la salsa freda, que també en moltes ocasions ens podem confondre, no?, amb el xató, amb la salsa calçot, però no és el mateix.
No, aquí entrem en un món fascinant. Jo al llibre ho esboço una mica, però no he volgut entrar perquè això donaria per un llibre sencer. Les salses del Camp de Tarragona són un món meravellós. Efectivament, com ben dius, la calçotada, doncs podem dir que la fem servir amb romesco, però no és exacte, perquè la calçotada té una salsa pròpia que sovint es diu salvitxada en alguns llocs. La salsa del xató també té unes altres característiques, tot i que és veritat que són similars. També hi ha la salsa, per exemple, que es feia servir amb les faves a la brutesca, o faves de gitano. Unes faves envainades que es preparaven a l'estil de la calçotada i que ara hem perdut una mica de pistonada, però que van ser un plat molt important al Camp de Tarragona. Totes aquestes salses, tot i que són convergents, com deia, tenen les seves particularitats i val la pena respectar a cadascuna la mesura del que sigui possible i no aproximar-les d'una forma massa reduccionista, totes amb la salsa de romesco, totes amb la salsa de romesco, perquè tenen diferents matisos.
Doncs jo us recomano molt, molt que cerqueu aquest, el romesco, la prodigiosa caldereta marinera de Tarragona, i que el fullegeu, que el llegiu. M'agrada molt els llibres que van més enllà de les receptes, que intenten explicar la història i lligar a la cuina a la cultura del país, perquè ens hem perdut moltes coses. Es parlaves de l'origen del pebrot, per exemple, o de la seva primera utilització, no? aquesta utilització gairebé medicinal. Podríem parlar del tomàquet, per exemple, que era groc, i que en canvi ara ens sembla impossible que fos groc, no? Doncs quan va arribar era groc, i que és una fruita. És a dir, a partir d'aquí podem anar explicant moltes i moltes coses sobre allò que mengem habitualment i que no té res a veure segurament amb el que ens pensem que és, no?
Totalment.
Per tant,
si em permets un petit parèntesi,
sí?
Estic absolutament d'acord amb el que has dit. Per exemple, el tomàquet, ara que deies, originalment, quan va venir d'Amèrica, es feia servir com a planta ornamental. Ara ens resulta difícil, però si imaginem uns tomàquets rodons, bonics, haurien de ser molt bonics, tenien una gran qualitat estètica, no? En un moment donat, en un jardí o com fos, i després ja es van descobrir les seves enormes capacitats, diguem-ne, culinàries i nutricionals. Sí, perdona.
No, que va, al contrari, m'estaria hores, Guillermo, però bé, avui ho hem de deixar aquí perquè no tenim tanta estona. En tot cas, sí que animo a no només els tarragonins, sinó a tothom arreu del territori que vulgui conèixer la cuina del país, que cerqui aquest el romesco, la prodigiosa caldereta marinera de Tarragona, i a partir d'aquí anem coneixent tots una miqueta més d'allò que ens envolta. Una abraçada, Guillermo Fernández. Felicitats.
Moltíssimes gràcies pel vostre interès i una cordial salutació per tots els oients.
De part teva, a reveure. Gràcies també, Andrés. Fins ara.
Fins ara.